Bé, ja recordem tots en Pere Ballart, que ens ve a parlar d'això que espantava molt abans, que era la poesia, però que ara de la mà d'ell no ens espanta gens ja. Ell és doctor en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor titular, bueno, ara no diria una cosa molt llarga, no la dic, en el Departament de Filologia Espanyola, també de l'Autònoma. Crític del diari Avui, de la revista Lletres, del grup del llibre, autor de llibres, no us els anomeno, sobre literatura i poesia, i sí que us anomeno uns quants premis que ha rebut últimament, com són els d'investigació cultural Francesc Bemoll, el Miguel de Unamuno d'Ensayo, Premi de la Crítica Serra d'Or, Premi d'Assaig Josep Vallverdú, em quedo aquí, eh? Penso que estàs ja presentat, de manera que amb vosaltres i amb nosaltres i amb mi en Pere Ballart.
Moltes gràcies. Bé. I us ben confesso que em sembla mentida que faci un any, per mi faria unes quantes setmanes que jo era aquí mateix parlant de Maragall i de les muntanyes, del poema Les muntanyes. De veritat que em sembla mentida que faci un any. La veritat és que, evidentment, per començar us dono les gràcies perquè un dia que fa tan bo com avui, doncs que estigueu aquí pendents de mi i del que jo pugui dir sobre poesia és gairebé entendridor. Gràcies també a la Dolors un cop més per la gentilesa de la seva invitació un any rere un altre i de la presentació que m'ha fet. I també, doncs, per què no dir-ho, el fet que per mi se m'està convertint ja a venir a Arenys i començar l'estiu doncs, parlant per vosaltres en una mena de tradició molt agradable. Acabar les classes a l'Autònoma i saber que m'espera la cita amb una gent de la qual la cara ja comença a sonar-me fins i tot. No? Gràcies, ben retrobats. Tot sigui dit, la Dolors m'ho va posant cada cop més difícil. I m'explico. Us vaig venir a parlar el primer any de la lectura de la poesia com a gènere. Vaig venir l'any següent a parlar de què podia portar la poesia en uns temps de crisi com els nostres. I no ha canviat, i d'això fa 2 anys, però estem encara immersos en el mateix. L'any passat vaig venir a parlar de la relació del poeta amb la natura, però aquest any la Dolors, i a mi m'ha agradat la comanda, doncs, m'ha dit que vingués a parlar-vos, ja que és el centenari, doncs, de la poesia de Joan Vinyoli. I això és posar-m'ho difícil perquè, evidentment, intentar en 50 minuts aproximar-vos la figura d'un poeta tan interessant, tan ric, tan dens, tan a vegades fins i tot contradictori com és Vinyoli, doncs és una missió, si no impossible, gairebé. Ho dic perquè, evidentment, estem parlant d'algú que abasta una trajectòria de mig segle, de 50 anys de dedicació íntegra a la poesia, i algú que compta 15 llibres. Clar, que jo avui pogués dir alguna cosa coherent i amb sentit d'una obra doncs que, insisteixo, es desplega en el temps i en els llibres d'aquesta manera, doncs, resulta una feina bastant difícil. Miraré de fer el que pugui i sobretot de fer-me entendre, si és possible. És clar, a mi, si se'm demanés doncs, que relacionés d'entrada, a cop calent, la figura de Vinyoli amb algunes idees o amb algunes, fins i tot amb algunes paraules, segurament les que primer em vindrien a la boca serien paraules com, per exemple, dedicació, puresa, misteri, símbol, compromís, exigència, rigor, soledat, intimitat, despullament, i segurament la llista podria fer-se bastant més llarga. Són paraules que en els minuts que ens esperen doncs, veureu que surten i sovintegen bastant perquè la poesia de Joan Vinyoli, i cito paraules seves, és la d'algú que va aspirar sempre a penetrar el misteri de la paraula cantada. Algú doncs, amb una enorme fe, amb alguna enorme convicció en què les paraules ens poden obrir a entendre, a comprendre, a abraçar alguna cosa que no és visible. Com si la poesia fos realment doncs, aquella porta, aquella porta d'entrada, aquella clau que ens obre alguna porta a un misteri, a alguna cosa que va més enllà del que veiem cada dia, alguna cosa transcendent. Dic que estem parlant d'un poeta complex i en aquest sentit gairebé resulta inevitable, ja que estem enmig dels fastos del centenari. La veritat és que jo descrec una mica d'això que calgui parlar dels poetes només quan fa 50 anys, o 100 anys, o 75 anys. De Vignoli, la veritat, jo crec que caldria parlar-ne sempre. Per mi, que el llegeixo de fa molts anys, tot i que no sigui cap expert en la seva obra, segurament doncs, aquests dies hi ha molta gent molt més especialitzada en la seva obra que en pot parlar amb autoritat, però per mi sempre ha estat un poeta que jo associo immediatament a la idea més genuïna de poeta. És a dir, algú que s'entrega, literalment s'entrega a la feina d'escriure poesia i no la té simplement com una ocupació de tarda de diumenge, sinó algú que, com li deia Martí Pol en una correspondència que, per cert, us recomano molt i que acaba d'aparèixer aquests dies, acaba de ser reeditada aquests dies, són les cartes que s'escrivien dos grans amics, dos grans poetes que en els últims anys de la seva vida traven una enorme amistat i s'escriuen un des de Barcelona, l'altre des de Roda de Ter. Doncs Martí Pol diu una cosa que jo subscriuria. Diu, t'admiro, Joan, perquè tu ets un poeta que apostes tot a cada paraula. En cada paraula t'hi apostes tot, és a dir, tu jugues tot. L'aposta de Joan Vignoli per la poesia és una aposta fortíssima. No trobareu ni un sol poema en cap dels llibres aplegats o dispersos de Joan Vignoli. No trobareu cap poema que sigui perquè sí, que sigui ocasional, que sigui decoratiu, que sigui simplement per passar l'estona o per fer passar l'estona al lector. No? És algú que té un compromís tan fort amb el que vol dir poèticament que en tots els seus poemes s'ha proposat la màxima ambició, la d'arribar a donar algun sentit a això que anomenem existència, això que anomenem vida. Deia que en el marc de la celebració dels 100 anys del seu naixement, doncs, la seva figura evidentment es reivindica i es rellegeix, i el que deia és que, donada la complexitat del poeta, jo no voldria caure en el reduccionisme que, humilment, crec que l'antologia que acaba d'aparèixer de la seva poesia i que signa Joan Margarit doncs, a Proa, acaba de publicar aquesta antologia de poemes de Vignoli, precedida per un pròleg que es titula El meu Vignoli i que comença, pel que jo sé, comença a ser polèmica precisament perquè Joan Margarit, que com sabeu és el poeta més llegit i més popular, podríem dir, a hores d'ara a Catalunya, és un poeta clarament realista, clarament defensor d'una poesia entenedora. I què ha fet amb Vignoli? Doncs ha aplegat justament aquella part de la poesia on podríem arribar a parlar, en certa mesura, d'un Vignoli realista. És polèmica perquè, evidentment, Vignoli no és o no és solament un poeta realista. A Vignoli hi ha sempre un poeta realista i un poeta simbòlic. I en aquesta mesura, doncs, restar a la seva obra qualsevol d'aquestes dues facetes que sempre es presenten juntes, doncs és, com dic, em sembla un acte de reduccionisme, d'empobrir, en certa mesura, la seva figura. El títol d'un dels seus llibres és precisament De vida i somni. I aquesta dualitat, la vida aparent, però també el somni, allò que està amagat, allò que està en algun lloc subterrani, marca justament aquesta dualitat de la qual, si ens quedéssim només amb una part, jo crec que acabaríem perdent. La grandesa de Vignoli és justament aquesta qualitat polifacètica de la seva poesia. Hores d'ara, segurament, i per raons alienes a la nostra voluntat, algú pensarà que estem parlant d'un poeta microscòpic, però ja veieu que això ha estat un simple accident. Estem parlant d'un poeta enorme i que només per un, en fi, per un problema informàtic doncs, ha aparegut d'aquesta manera que posa a prova doncs, la vostra visió i la meva, vull dir que segurament m'hauré de treure les ulleres. Però bueno, ja mirarem de llegir-lo amb una lupa, que per altra banda ja és una manera bastant intel·ligent de llegir la poesia. La poesia cal llegir-la amb lupa. D'entrada és una conclusió que no em sembla pas dolent. Vignoli és un poeta molt singular per moltes raons. I ho és per començar perquè, a diferència de molts altres companys, fins i tot de generació, no té una biografia que en puguem dir espectacular. Hi ha poetes que immediatament destaquen per la seva vida, per haver estat doncs, gent que ha protagonitzat moltes aventures. En el cas de Vignoli això no és així. No és així en absolut. La seva vida és una vida absolutament normal, llevat del fet que quedi orfe de pare doncs, als 5 anys i llevat que bueno, doncs, passi 50 anys de la seva vida treballant en una feina absolutament rutinària i burocràtica com és treballar en una editorial de Barcelona. Primer doncs, en un càrrec molt, molt administratiu, molt burocràtic i després doncs, com a subgerent de l'empresa. Una feina, per cert, cal dir que ell detestava, precisament perquè li robava les energies, li robava el temps que ell hauria dedicat pura i simplement a la contemplació de la realitat i, evidentment, a la seva transformació en poesia. És algú que passa la guerra en un lloc de rereguarda. És algú que no s'exilia, com molts altres coetanis, que es queda aquí durant la dictadura. I és algú que triga molt i molt temps a obtenir un cert reconeixement. És una qüestió molt interessant de la trajectòria de Vignoli, veure com a vegades hi ha grans espais de temps entre un llibre i un altre, i com no arriba molt de tard en tard i molt de mica en mica el seu reconeixement en forma de premis, en forma de crítiques. Ara, una cosa és certa. Des de la seva mort l'any 84, la seva figura no ha fet sinó créixer. Segurament estem davant d'un dels poetes més reivindicats per més poetes joves i de diferents generacions, i el poeta que segurament hores d'ara més a l'alça cotitza. Jo sempre recordo que el poeta Gabriel Ferrater deia que això de la literatura és com un mercat bursàtil, com la borsa. Hi ha valors que cotitzen a l'alça i valors que cotitzen a la baixa, i valors que es mantenen. El cas de Vignoli, si acceptem aquesta idea de Ferrater, és un cas molt curiós. És un valor en el qual no hi creu gairebé ningú, que en el seu moment, per les modes literàries, tothom prefereix mirar cap a una altra banda i considerar-lo anacrònic o considerar-lo poc interessant, i que, a mesura que passa el temps, cada vegada va agafant més embranzida, sobretot per l'admiració dels poetes més joves, i, insisteixo, dels últims 20-25 anys, la seva cotització es dispara absolutament d'una manera imparable. Avui en dia podríem dir que en poetes de generacions, de dues i tres generacions més joves, seria segurament una de les referències més influents de les que aquest país ha pogut donar en el passat. És un poeta singular també perquè el seu tarannà personal l'allunyava, el va allunyar sempre de qualsevol mena de vanitat. Aquesta persona que veurem entregada a l'escriptura de la poesia és també algú que sempre fa un exercici de la modèstia més militant. És algú que resulta commovedor veure com al final dels seus dies, quan ja només li queden un parell o tres d'anys de vida, escriu contínuament a Miquel Martí Pol demanant-li consell, demanant-li llibres, manifestant-li el seu desig de seguir aprenent, de seguir estudiant, de dedicar-se a llegir i aprendre, perquè ell no es considera altra cosa que un autodidacte i un aprenent. Això realment veure-ho en un poeta que ja porta més de 10 llibres al darrere, que ha començat ja a guanyar alguna popularitat i que evidentment és algú d'una maduresa creativa extraordinària, resulta commovedor veure fins a quin punt no és gens presumptuós. Vignoli és, en certa mesura, un perdedor. I té aquell atractiu que tenen els perdedors. És algú que encara en el seu llit de mort agafa el braç del seu fill i li demana, sisplau, que si ell creu que la seva obra té algun valor, si hi haurà algú que encara el podrà llegir un cop ell ja no hi sigui. I el fill, anècdota que ell ha explicat i que el seu biògraf Pep Solà ha referit en el seu llibre, un llibre per cert molt recomanable, si algú vol acostar-se a la vida i l'obra de Vignoli, que vagi a un llibre que es titula La bastida dels somnis, de Pep Solà, on explica vida i obra d'una manera amaníssima i interessantíssima. Com deia, aquesta pregunta desesperada d'un Vignoli ja en les seves últimes hores, el fill li diu, però que no veus la infermera que té un llibre teu, un llvibre que la farà feliç, a ella i al nòvio, que t'han demanat que li dediquis? No veus que tu continuaràs vivint en els teus versos? Dóna idea, de fins a quin punt estem davant d'un poeta que no s'ho va creure gens i no s'ho va creure mai. I en aquest sentit, jo crec que reforça aquesta simpatia que, molt més que altres poetes, com a mínim parlo per mi, desperta immediatament la seva escriptura. Per cert, si algú abans, quan jo he dit que no sabia que és un poeta que no havia patit gaire la guerra i que no s'havia exiliat, si algú ha arrufat el nas, simplement m'agradaria recordar algunes coses de les que ell deia en aquest sentit en un moment donat, en una carta, i ara vull trobar el fragment. No pot fer-ho marcat. Exacte, aquí. Insisteixo, per si algú doncs, tenia algun dubte al respecte, doncs, crec que val la pena també introduir la figura més personal del poeta, recordant unes línies seves on diu que estic, com sempre, a favor dels pobres i els oprimits i enfront dels rics i poderejants. He cregut sempre en Catalunya com la meva nació, incrustada en la península Ibèrica, però amb uns destins històrics diferents dels d'Espanya. Però no sé res de com es poden vertebrar uns països catalans. Jo, mentrestant, escric com si el català no fos una llengua d'àmbit restringit, com si escrivís en anglès, per exemple, com si en un futur no massa llunyà fos la nostra literatura arreu del món el que va ser en les hores de Ramon Llull o d'Ausiàs March. Per tant, no estem davant d'algú que sigui gens sospitós de no defensar fins a les últimes conseqüències la seva llengua, la seva pàtria, el seu país. Entrem ja, i jo ara començo a haver-me de justificar de per què aquí hi ha uns poemes i no uns altres. Ho he dit abans, ho tenia difícil donar una mostra més o menys representativa de Vignoli doncs, només amb 7 poemes, i encara un no és seu. És a dir, teniu 6 poemes de Vignoli, i un, el primer de tots, que és d'aquell poeta que, sense cap mena de discussió, va ser el que va influir més durant tota la vida de Vignoli en la seva poesia. Estem parlant del poeta Rainer Maria Rilke. Hi ha un acord bastant estès entre la crítica a l'hora de dir que Vignoli és una persona molt solitària des del punt de vista de les influències. És algú que s'ha fet a si mateix, és algú que no ha freqüentat fins bastant tard els cercles literaris, les amistats, les influències que li podien venir dels seus coetanis. Hi ha un acord bastant gran a dir que hi ha bàsicament 3 figures o 3 àmbits que influeixen en la seva poesia. Una diríem que és aquella creença, ho direm amb aquesta expressió, amb la paraula viva. Dir paraula viva, òbviament, per un català implica immediatament associar aquesta noció a la figura de Maragall. Aquesta és una influència que el mateix Maragall li ve per via alemanya. El romanticisme alemany i la creença doncs, en una llengua espontània, en una llengua expressiva, en una llengua que emana directament del poble. No pas una llengua erudita, no pas una llengua extraordinàriament culta, sinó una llengua que serveix per connectar directament amb el lector. Una altra influència claríssima és la de Carles Riba. Carles Riba és algú amb el qual Vignoli va tenir una vinculació fins i tot personal i respecte del qual hi va haver un mestratge, una admiració i una petició recurrent de consell, de guiatge sobre les coses que el jove Vignoli anava fent. Un dels poemes més terribles de Vignoli és justament el que recull l'experiència d'haver vetllat el cadàver de Riba tota una nit, de la qual, insisteixo, surt un poema absolutament esfereïdor. Finalment, la influència, com us deia fa un moment, més decisiva de totes és la d'aquest poeta txec, però que escrivia en alemany, aquest poeta del segle passat, que es deia Rainer Maria Rilke. Rilke seria el cas, en tota la història de la poesia, i exagero a consciència, seria el cas de poeta més absolutament consagrat en cos i ànima a la poesia, a la poesia en majúscula. Algú que va dedicar tots els seus esforços a poder senzillament tenir la manutenció garantida i poder-se dedicar cada dia de la seva vida a aquella art que segurament doncs, justificava la seva presència en aquest món. Rilke és l'autor d'una pàgina que, segons el testimoni del mateix Vignoli, el decideix a posar-se a escriure poesia. I aquesta pàgina és un fragment d'un llibre molt famós de Rilke que es titula Els quaderns de Malte. Malte és el protagonista, és l'artista que s'està creant i que porta un dietari. I Rilke dona vida a aquesta mena d'alter ego, doncs, posant per boca seva allò que el mateix Rilke opina sobre la poesia i sobre la vida. El fragment que va aparèixer en els anys 40, perdó, finals dels 30, a la revista de Catalunya, era un fragment que deia així, i us el llegeixo, no el teniu, però us el llegiré i espero que s'entengui exactament quin podia ser l'efecte d'aquestes paraules en l'ànim d'un Vignoli adolescent que encara no tenia massa clar què volia fer. diu Rilke per boca d'aquest personatge. Els versos signifiquen tan poca cosa quan han estat escrits en la joventut. Caldria esperar a plegar ànima i dolçor durant tota una vida molt llarga, si això fos possible, i després, molt tard, sabríem potser escriure aquelles 10 ratlles que podrien ser bones. Perquè els versos no són pas, com creuen alguns, sentiments. De sentiments, un en té massa aviat, sinó experiències. Per escriure un sol vers, cal haver vist moltes ciutats, molts homes i coses, cal haver conegut animals, cal sentir volar els ocells i conèixer els moviments de les flors que s'obren al matí. Cal poder pensar de nou en camins i en regions desconegudes, en retrobaments inesperats, en partides pressentides molt de temps, en dies d'infància, el misteri dels quals encara no ha estat revelat, en els pares, que devien forçosament ferir quan ens proporcionaven una felicitat que nosaltres no compreníem, en les malalties d'infància, que s'iniciaven per transformacions tan grans i tan profundes, en els dies passats, en cambres tranquil·les i tancades, en els matins, prop del mar, en el mar mateix, i en les nits de viatge que tremolaven i s'envolaven amb totes les estrelles. I encara no n'hi ha prou de saber pensar en totes aquestes coses. Cal recordar-se de nits d'amor, d'aquelles que cap no s'assembla a les altres, dels gemecs de dones a punt de parir, i les d'aquelles que cap no... de les dones que lleugeres, blanques, noves, ja han donat a llum i es tanquen. Cal haver estat a la vora dels moribuns i haver vetllat al costat dels morts en una habitació amb la finestra oberta, on els sorolls arriben com cops. I no n'hi ha prou encara de tenir molts records. Cal saber-los oblidar i tenir la paciència d'esperar el seu retorn. Perquè ni tan sols els records no són encara això. Solament quan esdevenen en nosaltres mateixos sang, mirada, gest, quan ja no tenen nom i no podem separar-los de nosaltres mateixos, solament llavors, en una hora molt rara, pot elevar-se d'entre ells el primer mot d'un vers. El fragment és impressionant, hi ha testimoni de que no solament va fer forat en Vignoli, sinó en molta gent, perquè sobretot venia a trencar un tòpic romàntic, un tòpic del segle XIX, i és que el tòpic deia que la poesia s'havia d'escriure amb sentiments, i que això ja estava, i que n'hi havia prou d'explicar com se sentia un per fer poesia. Rilke ens diu que no. Rilke porta les últimes conseqüències la necessitat d'haver viscut molt, d'haver experimentat moltes coses, per poder tan sols posar-se a plantejar de fer un sol vers mínimament bo. Rilke ho diu, els poemes no es fan amb sentiments, els poemes es fan amb experiències. Cal haver passat per molts hospitals, cal haver vist néixer molta gent, morir molta gent, cal haver viscut molt per obtenir què? Per obtenir, evidentment, un poema que sigui, en certa mesura, un dipòsit d'experiència. O, si voleu dir-ho d'una altra manera, una lliçó de vida. Potser la influència més clara i més directa que Rilke va exercir en Vignoli va ser aquesta creença que la poesia no pot ser cap altra cosa, no pot ser res menys que una lliçó, que un intent de donar-nos una lliçó de vida. Jo sempre recordo un llibre que a mi en el seu dia em va marcar, que és un llibre molt acadèmic, eh? Vull dir que no és un llibre que jo us recomanaria d'entrada, però que és un llibre que és molt interessant a l'hora d'entendre què ha passat amb la poesia dels últims temps a Europa. Un llibre que es titulava Estructura de la lírica moderna, d'un senyor que es deia Hugo Friedrich, però sempre més m'ha acompanyat una idea que deia Friedrich en aquest llibre, quan afirmava que hi ha poetes de tres menes. Hi ha els poetes que simplement miren la realitat, que ens expliquen, doncs, ens escriuen paisatges. Hi ha poetes que senten, que ens expliquen doncs, quines són les seves emocions, si estan més tristos, si estan més contents, però que hi ha una tercera mena de poetes, i jo diria, i crec que l'autor del llibre pensava també com jo, que són els autènticament valuosos, que no són ni els que miren ni els que senten, són els poetes que transformen. Que transformen la realitat, però que també pretenen que el lector quedi transformat amb la lectura dels seus versos. Per què tenim aquí un poema que es diu Tors arcaic d'Apolo en primer lloc? Perquè és un poema que el mateix Vignoli va traduir. Clar, Vignoli va llegir això a la Revista de Catalunya i el que va fer immediatament va ser posar-se a estudiar alemany. per poder llegir aquell autor en la seva llengua i traduir-lo immediatament al català. I, de fet, és una feina que no va abandonar mentre va viure. Encara en les seves últimes cartes, l'any 84, encara està pensant en quins poemes de Rilke encara li queden per traduir al català i com s'ho farà i com podrà aprendre una mica més de llengua per fer-ho encara d'una manera més meticulosa. Per llegir Torcercaic d'Apolo, que és un dels poemes que evidentment, Vignoli més admirava, perquè és dels primers també que va traduir-li, hem d'imaginar-nos una situació perfectament familiar, la d'algú que visita un museu i que es col·loca davant d'una estàtua antiga, d'una escultura d'aquelles que ens venen del món clàssic, de Grècia concretament, però que és una estàtua que l'atzar del temps, l'erosió, les mil i una vicissituds per les quals pot haver passat aquella peça artística, l'han mutilat. És una estàtua que ha quedat reduïda, era una estàtua humana, concretament la del déu Apolo, però ha quedat reduïda a la dimensió d'un simple tors. No té el cap, no té els braços i arriba, o diríem que ocupa, té una extensió que va des del coll fins al baix ventre, just allà on comencen els genitals, com el mateix poema ens dirà. El poema és la contemplació per part del poeta d'aquesta peça, d'aquesta escultura, i evidentment el que li provoca. I el poema, en la traducció, no oblidem, de Vignoli, diu així. No vam conèixer la testa fabulosa on maduraven les pomes dels seus ulls, però el tors lluu encara com un canelobre on el mirar, només reclòs a dins, continua brillant. No altrament podria la proa del seu pit enlluernar-te i en el gir silenciós dels lloms anar un somriure cap al centre que duia la procreació. Fora, si no, la pedra, curta i estrafeta, sota el diàfan caient de les espatlles i no llambrejaria com un pèl de fera, ni esclatarien fora dels seus límits com un estel, car d'ella cada punt admira fit. Has de fer una altra vida. Sempre he pensat que és un poema que molt hàbilment et condueix cap al final i en el final et depara una sorpresa. Perquè al final és justament aquell missatge que el poeta ha cregut descobrir en aquella estàtua. Allà on qualsevol altre segurament es quedaria simplement ullprès en la bellesa de l'escultura, en la traça que ha tingut l'escultor en modelar aquell cos, Rilke ens està dient que allà hi ha un missatge. Noteu la quantitat de paraules que hi ha escampades per tot el poema que fan al·lusió a la llum. Llu, canelobre, brillant, enlluernar-te, diàfan, llambrejaria, esclataria, estel. Sí, pràcticament en cada vers, hi ha una paraula que està irradiant llum. Rilke ens diu: una obra d'art vinguda del passat no és una obra morta, és una obra que irradia un missatge. I aquest missatge és un missatge tan poderós que tu, que ets el seu contemplador, no pots limitar-te a admirar la seva forma, la seva bellesa. Aquí hi ha un missatge, com dèiem fa un moment, aquí hi ha una lliçó de vida. Has de fer alguna cosa dels teus dies. Has de mirar de canviar. En l'art hi ha realment un missatge de canvi, de transformació, de presa de consciència d'un mateix, d'autoconeixement. Apolo, evidentment, no oblidem, és el déu no solament de la bellesa, sinó també el déu de la poesia. Hi ha vegades que Apolo apareix amb una lira. La poesia és poesia lírica. És a dir, Rilke d'alguna manera ens està dient que la poesia és aquesta capacitat que la paraula pot tenir de transformar-nos i de fer-nos conèixer millor, fins i tot, nosaltres mateixos. Aspirar a una vida més alta. I aquesta és una expressió que el mateix Vignoli va utilitzar en més d'una ocasió. Bé, doncs, aquesta influència de Rilke porta a Vignoli, com dèiem abans, a practicar una poesia amb aspiracions de descobrir alguna cosa transcendent que vagi més enllà de la realitat que coneixem, de la realitat de cada dia. Us he triat el que, és a dir, del llibre que jo crec que marca per fi la maduresa autèntica de Vignoli, que és Les hores retrobades, de l'any 51, el primer poema del llibre. I el fet que sigui el primer poema del llibre, d'alguna manera, converteix aquesta peça en una declaració d'intencions. És el poema, com podeu veure, que es titula No la cançó perfecta. Si, i em permeteu que la calor apreta, això de venir a aquestes alçades de l'any, doncs, i a més a Arenys, doncs, No la cançó perfecta, jo crec que és una manera de, per part de Vignoli, de fixar un programa estètic. De dir, fins ara he escrit dos llibres en què potser la meva preocupació era sobretot externa, superficial, formal, i ara començo a veure que la poesia ha de ser una altra cosa. Que la poesia no ha de buscar la cançó perfecta, sinó algun altre objectiu, que és el que el poema passa a explicar. I el poema diu això. No la cançó perfecta, sinó el crit que invoca Déu és necessari. Car no com l'àguila en té prou el nostre cor en moure bé les ales. Amb ulls encesos cal entrar dins la nit del misteri, perquè el secret, així com l'aire que bat els ulls, penetri fins al cor. La mateixa idea que rebre el missatge de l'art és gairebé rebre una ferida, un impacte. Rebre una sotregada forta. Per què no n'hi ha prou amb una poesia molt vella, molt ordenada, molt formal? Perquè aquesta poesia estarà privada de vida. Estarà privada d'experiència, estarà privada d'emoció i, per tant, estarà privada de poder comunicar alguna cosa al seu receptor. Vignoli parla aquí d'invocar Déu. La història de Vignoli amb la religió és una història plena de llums i ombres. Ell va ser, com tanta altra gent de la seva generació, anava a dir víctima. Bueno, va ser objecte, diríem, d'una educació fortament religiosa. Evidentment, doncs, repressorament religiosa, tot sigui dit de passada. I això va fer, entre altres coses, que quan va assolir la maduresa, doncs, entrés en una crisi de consciència i que es declarés agnòstic. En aquest sentit, doncs, insisteixo, la seva relació amb Déu, en majúscula o en minúscula, és una relació problemàtica. Però en aquest poema concret, jo crec que el que està intentant dir és que, evidentment, el poema s'ha d'omplir d'ànima. Que el poema no pot ser simplement unes quantes rimes, uns quants versos molt ben contats i amb unes paraules molt ben triades, que ha de ser alguna cosa més. En aquest poema apareix la paraula crit. És, curiosament, una de les paraules que més sovint trobarem al llarg de totes les èpoques per les quals va passar l'estil de Vignoli. Crit, segurament, és una paraula que apunta molt bé a allò que ell pretén amb la seva poesia. No és una oració, no és una meditació, no és una descripció, no és una confessió, és un crit. I el crit, evidentment, doncs, demana no solament molta entrega per part de qui el fa, evidentment en el crit no solament hi ha molta vehemència, moltes ganes de comunicar o d'expressar alguna cosa, sinó que en el crit també hi ha també moltes ganes que qui l'escolta tingui alguna reacció. Evidentment, doncs, aquesta és tota una concepció de la poesia que jo crec que l'any 51, ja en aquest llibre, és perfectament conscient, és presa ja d'una manera completament conscient per part de Vignoli. Cal entrar en la nit del misteri. Amb uns ulls, diu, encesos. Encesos per què? Evidentment per les paraules del poema. Misteri, secret, penetració. Fixeu-vos com, i ho trobarem en altres poemes, per part de Vignoli hi ha sempre la idea que entrar en el poema, tant si ets el poeta com si ets el lector, és embarcar-te en una aventura, ingressar en un camí, fer un recorregut, un trajecte, que potser serà difícil, però que sempre necessàriament t'ha de portar a alguna transformació, a algun canvi. Entrar en un territori, podríem dir, inexplorat, en un terreny gairebé, podríem dir, misteriós, secret, del qual no tenim cap més mapa que el poema. I en aquest sentit, i anem acostant-nos doncs, al que jo volia explicar a propòsit de l'estil més característic de Vignoli, en aquest sentit, caldria tenir molt clar, i això no ho tenim potser gaire clar tot sovint, que el poeta, a vegades, no sap en què està embarcat. Tenim massa, potser massa interioritzada la idea de que el poeta és algú que, en fi, disposa els seus materials d'una manera molt meticulosa i sap perfectament què està fent. No, no és sempre així. O en el cas de Vignoli no és així gairebé mai. És algú que concep l'escriptura com una descoberta, però com una descoberta per ell mateix. Vinyoli cita a vegades Riba, i Riba deia una cosa molt interessant. Riba deia que als evangelis podem llegir una màxima, una cita molt interessant, que és aquella que diu, literalment, he cregut i és per això que he parlat. És a dir, la idea d'algú que busca un sentit a la vida, que creu, que abraça la fe i que llavors ho comunica als altres. Riba i Vinyoli diuen, no, és que el procés en el poeta no és aquest. No és he cregut i és per això que he parlat. És exactament al revés. He parlat i és per això que he cregut. És a dir, les paraules m'han dut a algun lloc que jo no esperava i el poema se m'ha convertit inesperadament, sorprenentment, en una revelació, en una il·luminació. Parlàvem fa un moment del tors d'Apolo, que per Rilke era una il·luminació. Bé, doncs per Vinyoli també la poesia és, en certa mesura, allò que els anglesos en diuen una epifania. Hi ha una tradició molt anglesa de dir que el poema és sempre una mena de revelació. Clar, què fa la llum? Doncs ensenyar-te algun lloc que estava a les fosques i que de cop i volta, com una mena de fogarada, i les paraules poden donar-nos aquesta fogarada, ens descobreix, per fi, que podem entendre alguna cosa molt i molt bé. Vinyoli és un poeta que escriu per entendre's millor ell mateix, per donar sentit a la seva pròpia vida, i que té molt clar que aquesta descoberta, anant bé, pot ajudar també algun lector. Jo crec que no hi ha missió més alta que pugui acomplir la poesia si no és aquesta. La de compartir en certa mesura el misteri, bueno, d'això que ens envolta, donar algun sentit més o menys estable, més o menys consolador, això que ens toca de viure tots plegats fins que Déu vulgui. Vinyoli diu... Vinyoli no va escriure gaires coses sobre poesia. Segurament preferia explicar-se amb els poemes. Però sí que hi ha un document que resulta impagable per entendre quina és la seva concepció del que implica llegir, escriure poesia, que és el pròleg a un llibre titulat El callat. El callat no és algú que no digui res, algú que està callat, no. El callat seria, si haguéssim de traduir-ho al castellà, i ja veureu per què ho dic així, seria segurament lo callado. És a dir, tot allò que no té veu. Tot allò que està com soterrat, com amagat, com en una zona d'ombra, i que està esperant que arribi el poeta i que amb aquesta llum de les paraules ho il·lumini i li doni veu. En el pròleg, aquest poema, aquest llibre, més ben dit, que es titula El callat, Vinyoli diu exactament que la poesia és sempre simbòlica, fins quan el poeta s'expressa en una forma directa. Si veritablement és poeta, sempre al·ludeix a una altra cosa o realitat espiritual. Què aprèn de Riba? Què aprèn de Rilke? Què aprèn d'aquests poetes que tant admirava Joan Vinyoli? D'una banda, que calia implicar-se completament, vitalment, en la concepció del poema. Però de l'altra també aprèn que les coses en poesia no poden ser dites directament. Per què? Senzillament perquè són poemes. Perquè si no serien cartes, perquè si no serien articles de premsa, perquè si no serien assajos. En un poema les coses només es poden dir que per una via indirecta. I això Vinyoli ho aprèn d'una manera admirable, fins al punt que quan parla de les seves coses, encara que siguin emocions molt íntimes, sempre busca traduir-les a imatges. Vinyoli és un poeta d'unes imatges impressionants, d'unes imatges que sempre són el correlat, paraula clau per entendre Vinyoli, són el correlat d'alguna emoció personal. Per exemple, tenim un poema titulat Qui s'ha perdut a si mateix, que és també d'aquest llibre Les hores retrobades, on veurem de seguida com ens està explicant una aventura interior, una aventura de l'esperit o de l'ànima, com us agradi més, com si fos el trajecte d'algú que va per la muntanya i es perd. Jo no sé si algú ha passat per aquesta experiència molesta o fins i tot angoixosa d'anar per la muntanya, creure que finalment trobes el camí. Jo recordo concretament una experiència a les Guilleries que va ser preocupant perquè el dia anava avançant, passaven les hores i no hi havia manera de trobar aquella carretera dichosa. Jo tenia la família en una època en què encara no hi havia mòbils, doncs no hi havia manera de comunicar-se amb ells i pensant, bueno, patint més pels altres que no pas per un mateix. Aquesta situació tan quotidiana resulta que és el correlat, és el vehicle que serveix a Vignoli per poder parlar d'una aventura molt més interior. I el poema diu així. Qui s'ha perdut a si mateix i en orbe nit peregrina, ple d'angoixa i crit, qui però prop de la desesperança trobar senders de resignació, com camina llavors aquietant-se, boscos endins, cap a secrets pujols interiors, on fresca brisa d'alba l'ànima antiga li retorna amb plors. Com sap llavors el bé de retrobar-se? I despertant del son al nou matí, emprèn el seu camí cap a la vall, sentint el veritable cant del riu, veient al lluny les terres de la vida i el seu alberg alegre vianant. Si no digués perdre's a si mateix i si no parlés de pujols i de boscos interiors, un podia llegir el poema i creure que està parlant simplement d'una aventura viscuda a la muntanya i en els boscos. N'hi ha prou amb dues paraules, a si mateix, dues expressions, dos mitjos versos, a si mateix i interiors, per veure que en realitat allò que ens ha pogut semblar que un caminant es foraviava, s'extraviava, en realitat ens ha parlat d'una aventura d'algú que intenta buscar en el seu interior i trobar algun sentit a la seva pròpia existència. A mi d'aquest poema m'admira com és el poeta capaç en 12-14 versos de fer-nos passar de la desesperació i de la foscor a l'alegria i a la llum. Si aneu resseguint el poema, i evidentment la poesia és per rellegir-la i rellegir-la amb calma, i amb lupa segurament, és l'ocasió de veure com algú juga admirablement amb les paraules i va fent que de mica en mica, imperceptiblement, anem passant d'una sensació d'inquietud, de malestar, de mica en mica, però d'una manera finíssima, subtilíssima, cada vegada més el fet d'anar trobant una resposta, d'anar trobant una sortida, una escapatòria, i d'acabar el poema, si l'havia començat doncs això, en l'orba nit peregrina, en una nit fosca sense camins, acabar directament en un alberg, en un lloc d'estabilitat, en un lloc de seguretat. El poema em sembla interessant perquè fa dues coses que veurem fer sempre Vignoli. Explicar per via indirecta alguna emoció, allò que la crítica denomina correlat objectiu. És a dir, no explicar estic desesperat, sinó mostrar-te una escena en la qual la desesperació cobra forma objectiva això, en un paisatge, en una situació. I l'altra, que veurem encara amb dos exemples més, el fet que el poeta es transforma. El poeta no parla amb nosaltres com parlaria doncs, des de la seva realitat quotidiana, sinó que parla des d'una situació, si em deixeu dir, no sé si la paraula és la més adequada, des d'una situació fictícia. Ell inventa una situació, inventa un personatge, a vegades, com veurem tot seguit, es transforma fins i tot en un animal i per veu d'aquest personatge de ficció, per veu d'aquest animal, per veu d'aquest objecte, ens diu allò que ell ens volia dir. Però torna a ser allò de no dir-nos-ho directament, sinó de buscar una manera de fer-ho per una via alternativa, per una via diferent. Un sol exemple que no teniu aquí, però perquè veieu exactament de què estic parlant, és un poema que es titula L'acte darrer i que ens obliga a imaginar algú que voldria posar ordre en la seva vida. Quina manera més gràfica d'explicar que algú vol posar ordre en la seva vida que és que ha de moblar o ha de canviar els mobles de casa seva. El poema comença. Quan de vegades entro a poc a la petita casa de mi mateix, amb pas humit, a fil de matinada, deixant a fora els arbres expectants, un tremolor d'herba tocada per l'esbatec del primer vent del dia, vagits de llum, m'adono prou de quin desordre hi ha, quina remor, quin moviment d'entrades i sortides inútils, que el celler està buit, de restes de vianda ja freda els plats, que ara on menja deshora, que el vell fogó vessa de cendres, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, la descripció d'un interior de casa una mica deixada, gràcies al fet de dir-nos que és la casa de mi mateix, ens està invitant que els lectors saltem la metàfora i observem que és algú que senzillament està parlant del desordre que hi ha en el seu interior, dels problemes que té per trobar alguna coherència, alguna estabilitat dintre dels seus propis actes, de la seva conducta i de la seva raó de ser. El que us deia, segurament no hi ha cap poeta dels nostres temps que hagi jugat tan a fons l'aposta de transformar-se, de allò que algun crític ha dit la metamorfosi. Vignoli és un poeta sempre prest, sempre disposat a metamorfosar-se en tot de coses. Cito, perquè veieu, gairebé en bateria, una llista de primers versos de Vignoli que immediatament us faran entendre de què estic parlant. Sempre començant amb jo soc o jo m'he tornat. Per exemple, jo no sóc més que un arbre. Jo no sóc sinó una manera de ser crit. Mira, jo sóc una paret. M'he tornat un cel llampurnejant. M'he tornat una bola de billar. M'he tornat una gran roca. M'he transformat en flor. No sóc l'onagre, sinó l'asa. Sóc la paraula encesa. Sóc la tardor. Sóc un alt forn. Sóc un arbre. Sóc un conill del bosc. Sóc un humil conreu. Sóc un gall, etc, 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 etc. Ja veieu que el poeta vol dir-nos alguna cosa que el preocupa extraordinàriament, però evidentment no tria la via més natural de fer-ho des de la seva persona o des de la seva identitat, sinó que tria una via inevitablement més poètica, que és la de transformar-se en alguna cosa. Us he posat dos poemes que fan exactament això, que són els poemes amb ronca veu i el poema Joc, que teniu a banda i banda del full. Deixo per després el poema Cercles, que fins i tot dona títol a la conferència d'avui, del qual m'ocuparé tot seguit. Però de moment vull que veiem aquest amb ronca veu i aquest poema Joc, perquè presenten exactament dues transformacions com les que acabo de descriure. Amb ronca veu és un poema que ens presenta el poeta transformat ni més ni menys que en un gall. Però no en un gall que tindríem al galliner, al corral de casa, sinó en un gall dels que viuen, en un gall salvatge, en un gall fer, en un gall d'aquests que viuen al bosc. Mentre que Joc, el primer vers del qual he citat abans en aquesta rastellera, en aquesta llista, diu que el poeta s'ha tornat una bola de billar. Ja anirem després en el poema Joc. Em ronca veu molt ràpidament, el llegim i veureu immediatament doncs, com va en aquesta línia de fer de la poesia un crit de rebel·lió, un crit de denúncia. El poema diu: com que no menjo per la fam que tinc, com que no calmo la gran set que tinc, com que no sé de canviar el meu crit en mena de vianda, pateixo de gana i de set i clamo retorçant-me. Tremolo fosc de les arrels a les fulles i m'omplo d'enyorança atormentada, i em perdo molt endintre del gran bosc, ple de barrancs, i sóc el gall salvatge. M'exalto de nit quan les estrelles vacilen. Amb ronca veu anuncio l'aurora, tapant-me els ulls, tapant-me el crit amb les ales, i m'esterrufo coll inflat i danso, tot i saber que em guaiten els ulls del caçador. Sospito, evidentment, que els ulls del caçador són els ulls de la mort. Sospito que, evidentment, el gall que és a dintre el bosc i que vol fer-se notar, sap, però, que hi ha algú que vol caçar-lo com a presa. Però el que no se m'escapa és que aquí Joan Vignoli, un cop més, està intentant fer de la poesia un crit. I fer del poeta la figura d'algú que s'exalta, denuncia, crida, i per tant vol ser escoltat, encara que pugui tenir com a contrapartida negativa el fet que sàpiga el caçador allà on s'amaga. No? Aquesta és, doncs, una manera de girar el poema segons aquest sentit de la transformació que jo deia abans. I el mateix podríem dir, o molt semblant, del poema Joc que tenim a l'altra banda, que és ja un dels dos últims poemes, perdó, un poema d'un dels dos últims llibres que va fer Vignoli, Domini màgic, del 84, Vignoli mor el 84, i en el seu últim esclat de creativitat, doncs aquell any publica els dos llibres que ell va estar concebent i pensant en una estada ja malalt, ja bastant malalt, a Vallvidrera. D'aquella estada, en aquesta clínica de Vallvidrera, doncs, van sortir Passeig d'aniversari, segurament el seu millor llibre, gairebé podríem dir pòstum, i aquest Domini màgic que inclou el poema Joc. Del poema Joc hi ha una cosa que us vull alertar, que em sembla molt interessant i molt definitòria de com treballa el poeta. Aquest poema té una versió anterior i hem tingut la sort de poder-la recuperar. La primera versió del poema Joc era un poema que ni tan sols es titulava així. Era un poema que es titulava Sala de billar i que era un poema radicalment diferent del que podem llegir en aquesta fotocòpia. Us llegeixo la versió original del poema i després veureu en què ha quedat aquesta versió inicial. Sala de billar, 2 anys anterior a Joc, deia així. Boles encara de puntetes a un pam de terra, amb vestit blanc, folar vermell, mitjons granats de llana. Ets encara de nit i 9:15, quan cau el vespre sobre els carrerons estrets i humits de la ciutat llardosa. I menges llepolies i xocolatins, mentre jo em torno bola de billar, de vori, que rodó l'empresa sempre pel tac sinistre i dolorosament, topant contra les bandes elàstiques i dures del rectangle de drap verd fosc, tensat i tondosat, i és repel·lida violentament i constantment. I dia a dia així faig vida, que és morir, ben reflectida pels freds miralls immòbils, inclinats, que pengen de la paret sota llums de neon de crim de boig. Tu, impàvida, tu mires. Sala de billar és un poema que jo entenc que és bàsicament un poema d'amor. Un poema que plany un amor no correspost. Algú des d'una sala de billar mira la noia que li agrada i la noia que no li fa cas. La noia que es dedica simplement a menjar xocolatines i a menysprear o a ignorar directament aquella persona que està per ella i que ha de matar el temps, no podent estar amb ella com voldria, ha de matar el temps jugant amb un billar. Penseu un saló recreatiu d'aquells que en la postguerra doncs, eren una de les poques escapades i d'oci, diríem, que la gent normal tenia. Tu, impàvida, tu mires. Tu no em fas ni cas i tu ets aquí doncs, amb el teu vestit, amb els teus mitjons de llana, amb el teu vestit blanc, amb el teu folar vermell, tota mudada, perquè deu ser diumenge a la tarda, però passes completament de mi. La gràcia del poema és que, dient que ell està jugant al billar, a Vignoli, a la imaginació de Vignoli, se li acut de transformar-se, ell que és tan donat a transformar-se, aquesta cosa de Fregoli, d'estar canviant contínuament, Fregoli o de Mortadelo, si algú recorda encara els dibuixos d'Ibáñez, s'ha tornat bola de billar. Clar, això té molt de sentit. Les dones, ara parlo com a home, com a subjecte del poema, les dones de vegades fan de nosaltres el que volen i ens fan anar com una bola de billar de punta a punta, de banda a banda del rectangle del joc. Alguna cosa molt profunda devia tocar l'experiència del poema perquè 2 anys després Vignoli reescrigués de dalt a baix el poema i es quedés únicament amb això que passem a llegir ara i que ara sí teniu aquí. Joc. M'he tornat una bola de billar, de vori, que rodó l'empesa sempre pel tac sinistre i dolorosament, topant contra les bandes del rectangle, i és repel·lida amb seca violència, sense parar. No puc ja més. Retira'm del feltre verd, jugador empedreït. Deixa'm sentir com van caient les hores, com cessen el soroll i el moviment, com inactiu el vori es fa de cera, que fondrà al capdavall la mà del foc. Jo què voleu que us digui? Em sembla admirable com d'un poema més o menys acceptable de temàtica amorosa, Vignoli ha sabut quedar-se amb la imatge més potent, que era la de transformar-se en bola de billar, ha prescindit completament d'aquesta història d'amor i desamor, d'aquesta noieta que no li fa ni cas, i s'ha quedat amb una experiència molt més radical, molt més essencial. La d'algú que sap que aquell anar i venir pel feltre verd del rectangle no és sinó la pròpia existència. És el propi destí. És el moviment, no sé si en massa sentit, però sí que en velocitat, sí que un moviment fatigós, a què ens obliga qui? Algú. Som la bola de billar d'un jugador empedreït que ens fa anar amunt i avall tot el dia, al qual aquest algú que estigui aquí dalt movent els fils, movent el tac, sinistre i dolorosament, el poeta li demana no puc més. Sisplau, abandona la partida, deixa el joc. Llença la bola, una bola de vori que es farà de cera, i que finalment acabarà consumint la mà del foc. Afrontar el propi destí, afrontar la mort, afrontar el fet que no siguem amos del nostre anar i venir, que això depengui d'algú superior, del jugador que juga al billar, que és la nostra vida, per mi és la demostració palpable de com un poeta pot millorar infinitament un poema inicial i demostrar que el mateix poema pot ser una aventura. Allò que ha començat com una experiència anecdòtica, amorosa, acaba convertint-se en un poema d'autoconeixement, de reflexió sobre la pròpia vida. Anem acabant, no us vull ni atabalar ni avorrir, i ho faré amb els dos poemes que ens queden per veure. Un dels quals, ho deia abans, és el que ha permès que jo, no sé si massa originalment, però hagi volgut titular això d'avui El cercle convincent sobre la poesia de Joan Vinyoli. Això del cercle convincent surt, evidentment, del poema Cercles, que torna a ser un poema important perquè és el primer d'un llibre, i alguna importància devia tenir aquesta idea, que Vinyoli va decidir titular exactament com el poema. Cercles és el títol del poema, Cercles és el títol del llibre, d'aquest llibre de 1979. Encara que ens en volguéssim estar, hi hem de tornar. Torna a ser Rilke el qui ens està donant subterràniament la pauta d'això que Vinyoli vol explicar-nos. Rilke, l'any 1899, ja ha plogut, estem parlant de fa 115 anys, té un poema, un dels seus primers, que comença, en traducció de Vinyoli, comença dient: visc la meva vida en cercles creixents que s'estenen sobre les coses. Tal volta l'últim no podré per fer-lo. Vull intentar-ho tanmateix. La idea de viure com traçar un cercle que cada vegada va abraçant més coses. Rilke, en el seu poema, diu: sé que l'últim, segurament l'últim cercle, serà ja tan gros que no el podré abraçar. Però, malgrat tot, vull intentar-ho. El poema de Vinyoli reprèn la idea del cercle, reprèn la idea d'intentar viure, de no rendir-se, de no abdicar, fa gràcia conjugar aquest verb avui, de no claudicar, de no deixar la lluita, de seguir endavant. Cercles. Un altre cop vols agitar les aigües del llac. Està bé, però pensa que no serveix de res tirar una sola pedra, que has d'estar aquí des de la matinada fins a la posta, des que neix la nit fins al llevant. Tindràs la companyia de les estrelles, podràs veure l'ocellassa de la nit negra covant l'ou de la llum del dia nou, assajant sempre cercles, per si al cap de molts anys, tota una vida, et sembla, i mai, potser no n'estaràs segur, que has assolit el cercle convincent. Els símbols, si alguna cosa bona tenen, és que permeten explicar d'una tacada moltes coses. Un altre cop vols agitar les aigües del llac i tu immediatament vols i pots imaginar doncs, allò que hem fet tots d'infants o de grans, no? És a dir, que és tirar una pedra a la superfície plàcida d'un llac i fins i tot posar-se a comptar els cercles concèntrics que la pedra va dibuixant. I t'adones que això no està dit en un sentit literal. Voler agitar les aigües del llac no és que algú, doncs, mira, no té altra ocupació i diu, ara tiraré una pedra. No. Evidentment, tu t'adones ja des del començament que això està en lloc d'una altra cosa. Que el símbol està intentant parlar d'alguna cosa molt més íntima, molt més profunda. El símbol és capaç d'explicar moltes coses, perquè aquí tant podria ser que Vinyoli s'estigui plantejant fer un altre poema, estigui reflexionant sobre la poesia, com que estigui parlant sobre iniciar una nova línia de conducta en la seva vida, com que s'estigui plantejant directament tots els seus anys i els que li queden. La gràcia del poema és, doncs, que si tu pretens, recordeu com acabava el tors d'Apolo Arcaic, has de canviar de vida. Si tu pretens fer alguna cosa amb la teva vida, si tu decideixes que realment doncs, demà és el primer dia de la resta dels teus dies, evidentment, no pot ser que ho facis perquè sí. No pot ser que ho facis d'una manera distreta, d'una manera poc implicada. No, no, al contrari. Ei, pensa que no serveix de res tirar una sola pedra, que has d'estar aquí i has d'estar al peu del canó. Que no és una cosa gratuïta, fútil, sense interès. No, no, que és una cosa que demana de tu posar-hi els cinc sentits. Implicar-te completament. Clar, si Vignoli ens estigués dient aquestes coses directament, doncs això semblaria, no semblaria poesia, semblaria un curs d'autoajuda, semblaria, doncs jo què sé, qualsevol altra cosa que tenen tot el dret del món a existir, però que evidentment tenen poc a veure amb la poesia, perquè la poesia juga amb les paraules, juga amb les imatges i converteix les imatges, per quotidianes que siguin, en símbols. I aquesta és, doncs, la gràcia, que darrere l'aparent innocència d'un nen o d'un gran que tira una pedra a la superfície d'un llac, hi ha, en el fons, alguna cosa molt més seriosa, molt més greu, molt més comunitària, molt més individual, molt més personal. La necessitat de replantejar la pròpia vida, però de fer-ho al preu que costa, implicant-hi tota la pròpia responsabilitat. Jo crec que si el poema, segons Rilke, segons Riba, segons Vignoli, ha de ser una lliçó de vida, la lliçó de Cercles és molt clara. Hem de perseverar, no hem d'afluixar en la lluita, hem de seguir endavant, com a mínim intentant-ho, fins a trobar aquell cercle. Ah, és que Vignoli ho diu. Diu, cal que nosaltres, això en la seva correspondència amb Martí Pol ho diu, cal que estiguem sempre oberts a noves coneixences, a noves experiències, a noves lectures, a nous ensenyaments. Us ho deia abans, algú que és a punt de morir posa la pell de gallina a veure que encara està encarregant llibres perquè vol, tant sí com no, aprendre més aquella qüestió que segurament l'ajudarà en la seva poesia. I algú que s'obre a tot sense recel, les paraules són de Vignoli, serà algú que estarà en disposició, doncs, bueno, com deia Samuel Beckett, l'autor de Tot esperant Godot, que és el millor que podem fer en aquesta vida, intentar cada vegada equivocar-nos millor. És una idea que jo sempre he trobat especialment interessant. Què hem de fer en aquesta vida? Intentar cada vegada equivocar-nos millor. Què vol dir això? Doncs vol dir, naturalment, que un ja parteix de la base de que la perfecció no l'assolirà, de que allò no agradarà a tothom, de que allò no serà tal com ho havíem esperat, però evidentment ens haurem trobat vius senzillament pel sol fet d'intentar-ho i cada vegada fent-ho millor. Com un error, com una equivocació, potser sí, però evidentment havent-hi posat tota la nostra voluntat. Acabem, perquè ja passem ja 5 minuts de les 7, i ho fem amb el poema que tanca l'últim poema, és a dir, ho diré com toca, amb la secció, amb la part de poema que tanca l'últim poema de l'últim llibre de Joan Vignoli. El llibre és Passeig d'aniversari de 1984 i l'últim poema d'aquest gran llibre, segons alguns el millor de tots de la seva producció, és un poema titulat Elegia de Vallvidrera. Com us deia fa una estona, és aquell poema que concep Vignoli en la seva estada ja bastant malalt i amb una crisi personal bastant forta, l'any 82, amb el que ara és una residència geriàtrica, però aleshores doncs era un hotel, l'Hotel Vallvidrera, en fi, un lloc amb una visió esplèndida del Vallès i de Barcelona, i on ell va estar unes setmanes intentant refer-se senzillament d'aquesta crisi tant psicològica com física i plantejant-se ja d'una manera completament seriosa que allò seran els seus últims poemes i que és arribada l'hora de fer un balanç final d'allò que li ha ocupat 50 anys de producció poètica. Elegia de Vallvidrera, l'última secció, la vuitena secció d'aquest poema molt llarg, és la que diu això que passo a llegir i que servirà per acabar una mica la intervenció d'avui. Elegia de Vallvidrera. Un altre hivern i cada cop més àrid. Al fons de l'avinguda, el pomerà s'ha tornat una taca de silenci, lilós, que ja no esquinça cap lladruc, planura enllà i es va apagant de pressa. Adéu. Adéu. Embriagat de flaires, de fum de llenya al bosc i de resines, encenc la salamandra dels records que tira bé. M'enterboleixo, veig per clivelles el mur naixent-se d'albes antigues que no van arribar a ser ple dia mai. Tot l'enderroc dels anys, allà i aquí, trossos de marbre, focs, vells arbres secs i en moltes vies mortes trens aturats. Sóc una golfa plena de mals endreços, però cap soroll ningú no sentirà quan la devasti la màquina del temps. Que un dia algú va entrar-hi brusc, transfigurant-la tota i amb tanta llum que vaig quedar-me sec, provident d'alguna cosa certa, certíssima, estel fix mirant-me fit en la foscor. D'ençà d'aquell accés, totes les coses se'm canvien sempre en altres de millors, insòlites. Si rocs, en diamants. Si didals, en campanes, tocant a festa. Si agulles de cosir, en parallams d'acer. Si cavallets de fira, en constel·lacions. I doncs, és falsa tota queixa que digui, tot gemec que faci, tot ploricó, que el caperó perdura, ho funden els poetes. Tant és així que l'àrid hivern amb què s'obria aquest poema ha esdevingut en fer-lo, fer-t'hi el juny, feliç, afirmatiu, il·limitat, i tot el blat es torna pa de vida. Em sembla admirable com, a l'hora de fer un balanç de la pròpia creació, Vignoli ha sabut recuperar tots els tòpics de la seva poesia anterior. Aquí apareix la capacitat de fer de didals campanes i de cavallets de fira constel·lacions al cel, allò que dèiem de la transformació. Aquí apareix allò de la il·luminació, del focus de llum que ens permet veure les coses clares. Aquí hi ha la idea que els records ens alimenten. Diu, encenc la salamandra dels records, una salamandra, evidentment, una estufa. Com si les persones grans, que evidentment patim més fred que les joves, doncs, ens haguessin d'alimentar dels records per continuar vius. I sobretot la seva admiració per una poesia com l'alemanya. Veieu que això que diu que el que però perdura ho funden els poetes està en cursiva, perquè evidentment és una cita. I no és una cita per una vegada de Rilke, sinó que és una cita d'un altre poeta alemany que també a Vignoli admirava molt i que és Hölderlin. Hölderlin, en un dels seus poemes, diu exactament això. Desenganyem-nos. Les coses realment perdurables, les que duren, són els poetes que, amb la seva paraula, les aconsegueixen construir. Vignoli, evidentment, subscriu aquesta idea i ens demostra un cop més, igual que en el poema d'abans de qui s'ha perdut a si mateix, que començava doncs, de la manera més tenebrosa i acabava en aquella llum rutilant de l'alberg i la tranquil·litat personal, aquí també un poema que comença amb un desembre, amb un hivern terrible i rigorós, per virtut de la paraula que diu les coses són així, acaba amb una visió absolutament primaveral, esperançada, d'algú que sap que està a prop del seu terme, del seu final, però que confia que les seves paraules permetran que pervisqui més enllà. I tot el blat té gràcia. El primer llibre de Vignoli, primer desenllaç, havia començat amb un poema en el qual un llaurador sembrava i al cap de poc veia com les espigues acabaven brotant. Aquelles espigues del primer llibre, en l'últim llibre, acaben convertint-se en un pa de vida, en un pa vivificador, que espera no solament donar vida al propi poeta, sinó també en els seus lectors. Acabo simplement a propòsit d'aquesta idea, una idea que a Vignoli en els seus últims anys li era molt cara, li era molt agradable, la idea, ell deia, de la permanència feliç. Què li reportava? Què podia reportar la poesia? Quina podia ser la recompensa que podia donar-li a ell i als lectors? Doncs un sentit de permanència feliç, de que no tot s'acaba com s'acaba, sinó que hi ha alguna cosa que va més enllà, alguna cosa, diguem-ho amb la paraula que toca, transcendent. Doncs bé, simplement volia, i acabo, citar unes paraules del mateix Vignoli que donen idea de fins a quin punt el seu missatge, com hem dit al començament, pretén ser alguna cosa més que, bueno, una simple meditació, una divagació, una cosa decorativa. Això que a vegades es fan els poetes, que juguen amb les paraules. No, no. En Vignoli cap d'aquests tòpics no és aplicable, perquè ja hem vist que és alguna cosa molt ferma, molt espiritual, molt personal i amb una voluntat enorme. D'ell mateix, Vignoli deia que sempre havia estat algú solitari, molt solitari, però per això mateix solidari amb tots. Conscient que la poesia nascuda de la puresa i la profunditat és un bé que ens exalta, ens consola, ens ajuda. Moltes gràcies.
Ha estat molt sentir la poesia escoltada, que també és molt interessant, i sobretot escoltada amb la teva entonació, que es fa més entenedora. A part d'això, de que m'ha agradat molt els poemes, aquest últim és preciós, la seva vida crec que va ser molt atormentada.
Sí, quan jo he dit, potser amb un pèl de inconsciència, doncs que no era pas una vida. Clar, jo ho deia pensant en que hi ha molts poetes dels quals la figura biogràfica, les vicissituds per les quals han passat, la vida que han tingut, acaba tapant la poesia. No sé, Martí Pol. És a dir, Martí Pol, grandíssim poeta, excel·lent poeta, evidentment té una obra que ha de fer front al coneixement que la gent té de la malaltia que va postrar literalment l'autor durant 30 anys de la seva vida. Era un gran amic de Vignoli. Un altre gran amic de Vignoli va ser Gabriel Ferrater. El suïcidi de Gabriel Ferrater és una llosa que pesa damunt de qualsevol lector que s'acosti a la seva obra. Quan jo deia que aquí no estàvem davant d'una vida tan espectacular com altres, m'estava referint a això. Era una vida que en el sentit professional, com he dit abans, va ser doncs, la d'un administratiu que, en fi, compleix un horari rutinari amb una feina gens engrescadora. I, evidentment, doncs, clar, no he comentat doncs, qüestions com la seva... Clar, ell l'any 72 fa un infart i a partir d'allà doncs, la seva salut es complica d'una manera bueno, irreversible. Trombosis, problemes de fetge, una evident addicció a la beguda a partir dels anys 60, coneguda, per altra banda. El fet d'estar al costat d'una persona com era la seva dona doncs, que passava per unes crisis depressives terribles. Esclar. Ara, tot això no ho he explicat precisament per preservar, per deixar molt al marge l'obra, però que si penseu en això, doncs encara té més mèrit algú que vulgui separar completament aquestes qüestions de la puresa que ha de representar aquesta creació que seria el poema. És a dir, per això matiso, em toca matisar i està molt bé doncs, que em facis aquesta observació, matiso molt les meves paraules d'abans. Vull dir simplement doncs, que és algú que no té històries per explicar de la guerra o que no és algú que s'hagi exiliat a 50.000 països i pugui tenir doncs, un dietari doncs, ple d'aventures d'aquí i d'allà. No, no, és algú doncs, que viu a Barcelona i té una imaginació que s'alimenta només dels estiuejos de joventut a Santa Coloma de Farners i més tard doncs, de la felicitat fugaç que passa amb la seva dona quan va a Begur, a la platja, a les cales de Begur. La platja i els boscos de Santa Coloma són el paisatge que nodreix bàsicament la poesia de Vignoli, en fi, en els seus 15 llibres. Però més enllà d'això, doncs, no estem davant d'un aventurer, no estem davant d'un home d'acció en absolut, estem davant d'un home de reflexió, de meditació i d'entrega a una poesia que li dona tantes alegries com disgustos, perquè és que ell, a més, torno a recomanar la seva correspondència amb Martí Pol, explica això, com després de cada llibre, ell que és un inconformista, ell que és algú que mai no està segur d'haver aconseguit el que volia, diu que després de cada llibre ell torna a quedar a zero i que recompondre's per tornar a tenir alguna cosa nova a dir li resulta molt costós. En això també és admirable. Jo he parlat d'un Vignoli singular. Estem davant d'un poeta singular també perquè no es conforma, com tants altres, a repetir-se i a entregar cada vegada una nova versió de la mateixa fórmula en forma de llibre, com tants poetes fan, sinó que és algú que prova sempre de recercar, buscar vies expressives diferents. En aquest sentit, hi ha molta... Jo, evidentment, he intentat donar una visió coherent, però això no vol dir que no sigui un poeta molt i molt divers. Teniu poemes, doncs, en fi, que van, com dèiem abans, del realisme que Joan Margarit li ha subratllat fins a la cosa més al·legòrica que pugueu imaginar. En aquest sentit, doncs, és un poeta amb un arc absolutament ampli i que no cal dir, no ho he dit explícitament, però ja s'ha entès, us recomano vivament que llegiu. Jo no em faria gens de vergonya de dir que estem davant d'algú que amb el temps encara creixerà més i que podem distingir clarament com el poeta en majúscula. Precisament per aquesta manera genuïna, pura, d'entendre la poesia. De no barrejar-la ni amb qüestions, què us diré, estrictament personals o amoroses o polítiques o socials, no, no, de fer de la poesia un instrument essencial. Ell, en alguna carta també a Martí Pol, diu que aspira a escriure una poesia substancial, que tingui substància, que digui coses. Coses sobre què? Sobre el més important que pot parlar la poesia, el sentit de la nostra vida. Hi ha un poema dels més celebrats de Vignoli que es titula senzillament D'on vers on? És a dir, bueno, quina pregunta més greu podem fer-nos si no aquesta? D'on venim i on anem? Per tant, quin sentit té tot plegat? En aquest sentit, em sembla doncs, que estem parlant, com dèiem al començament, d'algú que feia una aposta no precisament de poca importància, al contrari.
I ara, res, només aclarir un dubte que tinc. Les seves traduccions de Rilke, sempre m'he preguntat, quan un tradueix, que sembla que té de tenir un idioma molt, o sigui, un alemany molt ben estudiat, o bé és com una intuïció, no ho sé. Va, sabia un alemany suficient com per fer aquelles traduccions? O era...
Potser quan va començar hi havia més entusiasme i intuïció que no pas competència lingüística, però és evident que, home, estem parlant d'una figura que l'influeix i que l'acompanya durant tota la seva vida. Jo, evidentment, i a la vista del resultat, clar, en Pere Rovira, un poeta doncs, dels nostres dies, absolutament competent i també molt, molt defensable, diu que un poema traduït ha de ser, abans que res, un poema. És a dir, ha de funcionar com a poema en la llengua de destí, en la llengua d'arribada. Les versions de Vignoli i de Rilke funcionen totes admirablement. Per tant, arriba un punt en què jo crec que això passa per davant de si hi ha un matís de llengua o una conjugació o aquell complement indirecte en alemany no és així. El resultat, en qualsevol cas, és corprenedor i jo crec que és el que compta. Però, evidentment, em sembla doncs, que va tenir prou temps de dedicació a l'estudi de l'alemany com per poder retre unes versions impecables. Que almenys és la meva, des de la meva ignorància en l'alemany, com a mínim, és la meva impressió.
Tothom està molt callat.
És que fa molt bon dia i encara es pot aprofitar una tarda. Jo crec que amb això...
Gràcies.
Res.